Falten 24 minuts per les 3, dos quarts, per tant, i mig de 3 de la tarda, als esports. I seguim a l'espera de Griezmann i pendents del que pugui passar amb Neymar, però avui el barcelonisme viu, de moment, sota l'unanimitat que representa Frenkie de Jong. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
De moment, de Jong, que gaudeix dels últims dies de vacances abans d'incorporar-se al grup. Avui l'hem sentit, no?
Dilluns vinent comença la pretemporada amb l'equip i en una entrevista als mitjans del club ha explicat les sensacions que té a pocs dies de debutar com a blaugrana.
Tinc ganes de començar a treballar amb tot l'equip, jugar amb ells, entrenar amb ells, guanyar títols. Tinc moltes ganes que arribi el moment de començar.
Primera setmana d'entrenaments a Sant Joan d'Espí, segona setmana de gira pel Japó a Tòquio contra el Chelsea el 23 de juliol i a Kobe contra el Vissel el dia 27. Aquest és el calendari que li espera Frenkie de Jong, un enamorat de l'estil Barça i de l'escola Ajax. De fet, la seva elecció com a blaugrana es defineix també per la proposta futbolística del club blaugrana.
Crec
que és el club ideal per a un migcampista. Té la pilota, la controla, domina el partit. Crec que per mi és el lloc perfecte per encaixar.
De Jong és a priori un migcentre, un Busquets, tot i que també pot desenvolupar-se com a interior. Ara bé, és un migcampista amb molta presència ofensiva. Des de la pilota i el seu model futbolístic s'inspira en Johan Cruyff.
M'agrada jugar a l'atac i fer un futbol atractiu per la gent. Crec que la gent que va al camp mereix passar-s'ho bé. És la filosofia de Johan Cruyff. És part de la identitat del Barça i de l'Ajax.
Queda per resoldre encara un dels enigmes que rodegen Frenkie de Jong. Saber quin dorsal lluirà. Ha sortit publicat que el Barça l'havia ofert el 14, com a homenatge a Cruyff, però que ell l'havia declinat per no afegir-se pressió. El seu, fins ara, tant amb l'Ajax com amb Holanda, ha estat el 21, però Carles Alanyà és qui el té en propietat al primer equip.
A l'Espanyol, per la seva banda, és el tercer dia d'estatge a Torremirona, a l'Empordà, amb un parell de qüestions destacades. La primera, l'anunci d'un nou amistós contra el Sheffield. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
Serà el tercer amistós que arribarà just entre els dos primers partits de la prèvia de la Lliga Europa.
Sí, l'Espanyol tornarà al territori britànic, eh? Un clàssic ja per disputar aquest tercer amistós de pretemporada després de jugar contra el Peralada aquest dissabte, contra el Lens francès dimarts vinent. El dia 25 jugaran l'anada de la primera prèvia de l'Europa League. I el diumenge 28, abans de jugar la tornada europea, el conjunt de David Gallego s'enfrontarà al Sheffield a Hillsborough, un club de llarga tradició a Anglaterra que va ser fundat el 1867 i que actualment competeix a la Championship, a la segona divisió anglesa. Dit això, avui, atès la premsa nevata, un dels capitans de la plantilla, Víctor Sánchez, que ha reconegut que, justament parlant d'Europa, seria una gran decepció no classificar-se per la fase de grups d'aquesta competició.
Sí, para nosotros sería una decepción, lógicamente. Trabajas durante un año muy fuerte para conseguir pues meterte ahí, un año que parecía difícil porque durante la temporada entramos donde nos veíamos muy lejos. El equipo acaba muy bien, acaba metiéndose entre los siete primeros. La gente está con el equipo a tope. Al final, no meterte en la fase de grupos pues sería una pena, lógicamente.
Víctor Sánchez també ha reconegut que l'adeu de Rubi va ser una sorpresa pel vestidor i ha donat detalls de les raons que el tècnic del Maresme va donar personalment als capitans, com ara ell, quan va decidir deixar el club.
Yo hablé con el míster, sí, yo hablé con él y bueno, me dio las explicaciones oportunas, lo que él pensaba, lo que él veía y lo que sentía. A él le llegó una oportunidad que creía que donde podía crecer, donde cree que va a poder pues evolucionar más, donde cree que va a poder sacar más partido de lo que tiene, pues no hay más que hablar. Pagó su cláusula, se fue, no hay más, nada más que hablar.
Deixem el nostre futbol, anem fins a l'altre costat de l'Atlàntic, perquè tot està a punt a Broadway per la desfilada aquesta tarda de la selecció femenina nord-americana de futbol. És una rua que solen fer caps d'estat, grans militars, personatges il·lustres, esportistes de renom i que, per segona vegada, podran gaudir les components de l'equip dels Estats Units que acaben de tornar a guanyar el Mundial, Josep Antoni Isa.
Segona vegada que faran la desfilada, quan van guanyar el Mundial 2015 ja els van donar aquests honors i era el primer equip femení d'esport col·lectiu que feia la rua per Broadway. Ja ho sabeu, bus descapotable, tones de confetis i serpentines i bany de masses per les esportistes. Àlex Morgan, davantera de la selecció.
Fa 4 anys, quan vam aconseguir el títol i vam fer la desfilada, va ser el meu moment més memorable després de guanyar el títol. Per això estic tan contenta de compartir aquesta experiència amb les meves companyes. Sobretot amb les que ho viuen per primera vegada. Una experiència que han de gaudir amb la nació al darrere. Ens sentim com si estiguéssim en una bombolla i ens servirà per saber l'impacte que hem tingut.
Les jugadores van d'homenatge en homenatge, en van tenir un de mig improvisat a França, després viatge de retorn a casa, rodes de premsa multitudinàries. Aquesta nit han dormit en un hotel de Nova York, tot esperant la desfilada. No està prevista una recepció a la Casa Blanca. La capitana Megan Rapinoe s'ha refermat en la seva intenció d'ignorar Donald Trump.
Nosaltres ja vam dir públicament, i crec que totes estan d'acord amb mi, que no aniríem a la Casa Blanca. Suposo que és per això que la invitació no ha arribat. Potser la van enviar per correu ordinari i això va més lent, no ho sé. Algun dia anirem a Washington. Hem rebut el suport de molts polítics, de molta gent. Tots som part del mateix moviment i serà molt excitant anar-hi, però no sé quan passarà, però sentim el suport.
Les jugadores de la selecció confien que aquest triomf i la difusió del Mundial contribuiran a acostar una mica les condicions econòmiques i d'estructura entre el futbol femení i el masculí.
Tornem cap aquí per parlar del mercat. El Real Madrid ha presentat aquest migdia un dels 5 rutilants fitxatges d'aquest estiu, el brasiler del Porto, Éder Militão. En un acte protocolari ple de frases grandiloquents, com sempre, tan habituals a la llotja del Bernabéu.
Militão no ha anat amb la resta de jugadors blancs a Montreal d'estaix perquè ha estat jugant fins ara la Copa Amèrica. Florentino Pérez, el president del Madrid, no ha deixat escapar l'oportunitat de felicitar el jugador per l'èxit. Però de seguida li ha recordat que els èxits del Madrid sí que tenen ressonància mundial.
Te enfrentarás al mayor reto de toda tu carrera profesional. Llegas al Real Madrid porque has elegido este club por delante de todos los grandes clubes que querían tenerte en sus filas. Aquí vas a demostrar todo lo que te has propuesto. Tu valentía y tu cariño hacia este escudo te van a ayudar a triunfar. Y también te ayudarán nuestros seguidores repartidos por todos los rincones del mundo.
A Madrid esperen avui també l'arribada d'emissaris del Nàpols per negociar la marxa de James Rodríguez. A Vigo esperen l'arribada de Santi Mina, el jugador del València. Ja s'ha acomiadat dels seus companys i està a punt de tancar el seu fitxatge pel Celta. El mateix tècnic Fran Escrivá ho ha confirmat fa uns minuts. A Girona han donat llum verda d'Umbiar perquè es busqui equip. El jugador iborià ja no ha anat avui al primer entrenament de l'equip a les ordres de Juan Carlos Unzué, un entrenament on sí que hi havia Pedro Alcalá.
Bueno, la verdad que bien, ha sido un día de introducción, ¿no? De conocer a los compañeros, de primeros contactos. El míster ha dado una charla en el vestuario de los objetivos de la temporada, de cómo le gusta jugar y bueno, la verdad es que el primer contacto ha sido muy bueno.
També a segona, el mirandès ha anunciat avui que Andoni Iraola serà el nou entrenador. Primera experiència espanyola de l'exjugador de l'Atlètic de Bilbao, que ara dirigia l'AEK Larnaca a Xipre.
Ja ho sabeu, aquests dies tenim en marxa Wimbledon i el Tour. Anem primer pel torneig de tennis a l'All England Club. Arriba a les jornades decisives. Avui, de fet, ja sabrem quins són els 4 semifinalistes del quadre masculí, on, de moment, els 3 grans dominadors, Djokovic, Federer i Nadal, continuen sense haver passat gaires dificultats, Jordi Turrià.
Tots tres només han perdut un set en els 4 partits que han disputat cadascun. Si anem una mica més enllà i mirem els jocs que han cedit, el que surt més ben parat és Federer. N'ha perdut 38. Per 41 Nadal i 43 Djokovic. Però qualsevol resultat avui que no sigui la classificació de tots tres per a les semifinals serà una sorpresa. El rival de Djokovic serà David Goffin, el de Federer, Kei Nishikori, i el de Nadal, el californià Sam Querrey. Dels tres rivals, Nishikori és a priori el més complicat, però Nadal es troba amb un dels millors canoners, un jugador que ja suma 100 punts directes de serveis en aquest torneig de Wimbledon. I això en una pista d'herba és molt important, com destaca el mateix Rafa Nadal.
Aquí és una superfície que, si el otro saca bien, no vas a hacer break, normalmente, ¿no? Con lo cual hay que esperar que él falle algún saque, que cometa algún error, y tú tienes que estar con la determinación adecuada y con la confianza y con los objetivos claros en esos momentos.
Nadal i Carri s'han enfrontat 5 cops, amb un balanç favorable a Nadal de 4-1, tot i que l'últim cop A la final d'Acapulco de l'any passat va vèncer el nord-americà. A més, la d'avui serà la primera en què jugaran sobre herba. Kerry és el 65 en el rànquing de l'ATP, però va arribar a la final del torneig d'Eastbourne, just abans de Wimbledon. A més, en el seu palmarès té victòries sobre Djokovic i Murray a Wimbledon. Nadal, però, confia en el seu joc actual.
La realitat és que mi objetivo a principio de semana, cuando llegué aquí, era ponerme en la situación de llegar al torneo competitivo. Eso lo conseguí y encima, pues, cada día he dado pasos adelante y cada día un poquito más adaptado a la superficie y, bueno, creo que, sinceramente, he jugado algunos partidos muy buenos.
Si els tres dominadors del tennis dels últims anys superen els seus rivals d'avui, Federer i Nadal es trobaran en una de les semifinals, mentre que Djokovic s'enfrontarà al guanyador del quart de final, en principi el menys atractiu, el que disputen Roberto Bautista i l'argentí Guido Pella, dos jugadors que mai havien arribat a aquesta ronda de Wimbledon. Pel que fa al torneig femení, avui no es juga cap partit. Ahir ja van quedar definides les semifinals, que seran Serena Williams, Barbara Strikova i Simona Halep, Elina Svitolina.
Segona gran esdeveniment esportiu que tenim en marxa, el Tour de França, ara ho dèiem, es disputa la cinquena etapa, Jordi, probablement no comportarà diferències entre els candidats a la victòria final, però sí que pot ser entretinguda pels espectadors.
És una etapa de 175 quilòmetres en quatre ports de muntanya, tres dels quals a la segona part del recorregut, dos són de segona categoria i un, l'últim, de tercera. Una etapa de les que es qualifiquen de trencacames, on els corredors que volen guanyar la cursa hauran de vigilar, ja que un tall a la part final pot comportar la pèrdua de segons. De moment hi ha una escapada de quatre corredors, amb un minut i 20 segons aproximadament de diferència sobre el gran grup. Dels quatre, el millor a la general és Simon Clerc, a 5.04 del líder.
Mentrestant, Julián Alaphilippe, aquest líder, és el que porta per segon dia consecutiu el mallot groc.
La qual cosa celebren els aficionats francesos. Hem de recordar que França, on es disputa la cursa, no veu un guanyador final del seu país des del 1985. L'últim, fa 34 anys, va ser Bernard Hinault. Ara, en aquest Tour, sense Froome i sense Dumoulin, han dipositat la confiança en Romain Bardet i Thibaut Pinot, però de moment disfruten amb Alaphilippe, que va vèncer la tercera etapa i lidera la general.
Voilà, el maillot jaune, c'était un rêve, c'était dans un coin de ma tête.
El tercer groc és un somni, ho havia somiat, ho havia imaginat i el vaig buscar, però la manera com ho vaig aconseguir és molt bona per mi.
C'est ce qu'il y a de plus beau pour moi.
Julián Alaphilippe té 27 anys. La seva relació amb la bicicleta ve de lluny. La utilitzava com a mitjà de transport a Montluçon, la seva ciutat, on també va fer de jove de mecànic de bicicletes. En poc més de 20 anys va fitxar per l'Ethics, posteriorment Quick Step i ara Deucenic. Va quedar campió del món de bicicleta de muntanya. El 2016 va guanyar la Volta a Califòrnia, el 2017 a etapes de la Volta al País Basc i la París-Niça. I l'any passat ja va destacar en triomf a la Fletxa Valona, dues etapes del Tour i també la classificació de la muntanya. A més, també es va adjudicar la Clàssica de Sant Sebastià i un quart lloc als Jocs Olímpics de Rio. Aquest 2019 s'ha adjudicat la Milà-San Remo, dues etapes de la Tirrè Adriàtic, un altre cop la Fletxa Valona, una etapa del Critèrium i ara una del Tour més al mallot groc. És un dels corredors amb més present i, sobretot, més futur. Un corredor que ara viu una part de l'any a Montluçon i una altra a Andorra, on comparteix entrenaments amb corredors com Enric Mas.
I al mercat, en aquest cas de bàsquet, dos catalans il·lustres, avui va de veterans, que canvien d'equip, Joan Fitó.
Rafa Martínez deixa a València i fitxa pel Bilbao Bàsquet, i Albert Oliver, que canvia Gran Canària per Sevilla. Dos jugadors veterans a punt d'arribar al final de la seva carrera, però que encara volen donar guerra i, de fet, tenen corda per fer-ho. El primer, Rafa Martínez, té 37 anys i en portava 11 a València, on era el capità i un dels referents de l'equip. El desempador es va acomiadar de la Fonteta entre llàgrimes i ja té nou destí al Bilbao Bàsquet. A València, Rafa Martínez hi ha jugat 626 partits, el que més en tota la història. Rafa Martínez signa per només una temporada. I l'altre nom és el d'Albert Oliver. El base de Terrassa va fer 41 anys el 4 de juny i la temporada vinent jugarà al Betis. Oliver ha estat aquesta temporada el jugador més veterà a jugar a l'ACB. I hi ha una dada molt significativa. Ha jugat els 34 partits d'aquesta temporada. Per tant, segueix en plena forma. De fet, aquí també podem esgarrapar una altra dada. Oliver fa uns anys es va fer famós per un triple impossible amb el Manresa. Doncs bé, aquell triple el va notar contra el Caja San Fernando, el que és l'actual Betis. Albert Oliver només arribar a Sevilla.
Béticos, dicen que si no puedes con tu enemigo, te tienes a él. Este año caminaremos juntos con el Cosur Real Betis. Vamos, San Pablo.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Nou minuts i seran les 3. Parlem ara de rugbi. Les seleccions espanyoles, masculina i femenina, viatgen cap a França i Rússia, on han de buscar la classificació pels Jocs Olímpics de Tòquio. La competició comença dissabte amb la presència de 2 jugadors catalans a l'equip masculí i de 3 jugadores catalanes al femení.
Són preolímpics europeus. L'equip que el guanyi va directament als Jocs. Segon i tercer aconsegueixen plaça per un nou preolímpic mundial. A l'equip femení hi ha 3 catalanes, Bàrbara Pla, Maria Losada i Elisabet Martínez. La jugadora de Manlleu i del GEC de Girona, Eli Martínez, està satisfeta per la convocatòria.
Molt contenta de poder-hi ser, de poder lluitar a dins del camp i de poder ser amb l'equip en un torneig com aquest. I bueno, moltes ganes de poder aconseguir aquesta primera plaça i de poder classificar l'equip pels pròxims Jocs Olímpics.
Elisabet Martínez creu que el partit decisiu de la fase de grup serà contra Irlanda, mentre la República Txeca i Romania són més assequibles. Si passen a quarts, hi ha molt d'equilibri amb la mateixa Irlanda, Rússia, França i Anglaterra en la lluita pel podi.
Serem 5 equips molt potents que crec que actualment estem més o menys en les mateixes condicions i que els partits vindran de petites decisions, de moments claus, de detalls, perquè guanyi, bueno, perquè la balança es vagi cap a un equip o cap a un altre.
En l'equip masculí hi ha 2 catalans, Pol Pla i Joan Losada. Aquí hi ha un total de 12 equips dividits en 3 grups. Espanya juga la fase inicial amb Rússia, Ucraïna i Irlanda. Com amb les noies, només el vencedor del preolímpic va directament a Tòquio. La resta del podi va a una repesca mundial.
I ara dirigim la mirada cap a la seu de la Federació Espanyola de Futbol, on ara mateix es decideix el futur d'11 equips catalans de futbol, tots els que jugaran la temporada que ve a la segona divisió B. El Daniel Badia ens explica com quedarà configurat aquest grup.
Hola, bona tarda. Els 11 equips catalans de segona B tornaran a jugar al grup tercer d'aquesta categoria la temporada que ve, després de la reunió de la comissió d'equips de la segona B que s'ha fet aquest matí a la seu de la Federació Espanyola de Futbol a les Rozas de Madrid. En aquesta reunió s'hi aprova la distribució dels 80 equips de la segona B en els 4 grups de la categoria. Finalment, s'ha validat la proposta que van aprovar els equips catalans la setmana passada, que inclou el grup 3 de segona B els 11 equips catalans de la categoria, Reus i Nàstic de Tarragona descendits de segona A, Cornellà, Espanyol B, Lleida Esportiu, Badalona, Barça B, Olot i Sabadell, que continuen a la categoria, i els recentment ascendits de tercera, Llagostera i el Prat. A més, de 7 equips valencians, Hèrcules, Vila-real B, Atlètic Llevant, Mestalla, Castelló, Orihuela i La Nucía, i els 2 aragonesos, Ebro i Egea. D'aquesta manera, el Lleida Esportiu tornarà a jugar al mateix grup que les últimes temporades i la federació no ha tingut en compte la seva oferta per passar a jugar al grup segon, on finalment hi jugaran els equips bascos, navarresos, equips de Castella, Lleó i La Rioja. Es confirma que els 3 equips balears de segona B, Atlètic Balears, Eivissa i Penya Deportiva, passen a jugar al grup 1, juntament amb els equips gallecs, asturians, madrilenys, canaris i el Melilla. Ara cal sortejar els calendaris dels 4 grups de segona B.
Catalunya migdia.